L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar el saluda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dilluns, en dia 7 de novembre, destacarem... El president valencià Alberto Fabra assegura que el seu discurs sobre el trasbassament no ha canviat. El conseller Pelegrí defensa un contracte obligatori entre productors i distribuïdors per garantir vendre sobre el preu de cost. Comença la recta final del projecte Càstor amb el muntatge de la plataforma marítima de processos. Les obres de la variant de la Nacional 340 a l'Aldea es tornen a posar en marxa avui dilluns. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El president del govern valencià, Alberto Fabra, va assegurar aquest passat divendres que el Partit Popular Valencià no ha variat el seu discurs sobre els trasbassaments. Fabra va respondre així a la pregunta sobre si està inquiet pel pronunciament contrari als trasbassaments de la presidenta manxega Dolores de Cospedal o l'aragonesa Luisa Fernanda Rudi, amb dues del seu partit. El president valencià va indicar que si Rajoy arriba a la Moncloa, li demanarà la realització de les mesures necessàries perquè l'aigua vingui de les comarques excedentàries a altres deficitàries. Albert Fabra.
Nosotros decimos lo mismo que decíamos hace 4 años. Lo mismo. Son muchos los que ahora quieren hacer ver cosas que nunca se produjeron. Siempre hemos hablado de que han de haber transferencias de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias. Y en el caso de la Comunidad Valenciana somos cuenca deficitaria. Necesitamos de la solidaridad de otros territorios para que nos puedan aportar aquello que les sobre. No estamos pidiendo nada que puedan utilizar dentro de esas cuencas en sus territorios. Estamos hablando que después de los estudios necesarios, de lo que es las aportaciones que puedan ser necesarias en sus territorios, aquello que tenga que verter al mar pueda venir a cubrir unas necesidades en nuestro territorio, también en Murcia y en Almería.
El president valencià, Alberto Fabra, va advertir que sempre exigirà l'aigua de les conques excedentàries i que no li preocupa el que diguin els presidents d'altres territoris.
Siempre lo vamos a exigir, siempre. Y no me preocupa lo que puedan decir otras comunidades autónomas, porque aquí está el sentido de la solidaridad, de la justicia y de la equidad. Y eso, que es fundamental para la defensa de nuestros intereses, para la defensa del territorio y para mantener unos principios de convivencia como nosotros ejercemos en otras cuestiones, por ejemplo, en la balanza fiscal, también lo vamos a exigir que se produzca en el reparto de los recursos, en este caso, de los recursos hídricos.
El president valencià va finalitzar assenyalant que aquest debat es va obrir ara fa 8 anys i que el PSOE va derogar els trasbassaments i ara hauria de respondre perquè en 8 anys no ha fet res per solucionar el problema de l'aigua.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El govern és partidari de crear un contracte obligatori entre productors i distribuïdors per garantir als pagesos vendre els seus productes a un preu just, és a dir, que sigui sempre superior al preu de cost, segons va explicar en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies el conseller Josep Maria Pelegrí. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural demana al govern espanyol que, en el marc del Tractat de Lisboa de la Unió Europea, reclami a Brussel·les l'exclusió de l'agricultura de les normes de la competència i poder així protegir els productors de possibles pràctiques comercials abusives, una realitat que per primera vegada exposa en un informe de la Comissió Nacional de la Competència. Pelegrí va celebrar la publicació per part de la Comissió Nacional de la Competència d'un informe que per primera vegada comença a posar de relleu que hi ha una pràctica comercial del gran distribuïdor enfront del productor que en algun cas pot ser abusiva. Josep Maria Pelegrí.
Avui tenim un informe molt recent de la Comissió Nacional de la Competència, en la qual comença a posar de relleu, comença a posar damunt del paper que tenim una pràctica comercial que pot ser en algun cas abusiva des del punt de vista de la gran distribució enfront el productor. Per tant, que avui hi hagi un document de la Comissió de la Competència, de la Comissió Nacional de la Competència, que posi de relleu això, és molt important, perquè el que fa és corroborar diverses coses. La primera, que estem en una situació de fragilitat pel productor, per tant això és molt important que es tingui clar. Segona, que quan s'acusa moltes vegades el govern de la Generalitat de que ha de fer coses per fer això, veiem que hi ha un institut o una institució que està per sobre del govern de la Generalitat, que en aquest cas la competència no només espanyola sinó l'europea, amb el senyor Almuni al capdavant, en la qual fins ara frenava qualsevol tipus d'especulació sobre això. Ara tenim un document que trenca aquesta dinàmica.
L'informe en qüestió, publicat el passat dia 13 d'octubre, se centra en les relacions entre distribuïdors i fabricants agroalimentaris. Malgrat que no parla concretament de les relacions amb els productors, sí que indica que el gran poder de la negociació de les grans distribuïdores fa que es duguin a terme pràctiques comercials poc lícites. Per concloure, la Comissió Nacional de la Competència afirma que la dependència econòmica que té el proveïdor fa que aquest no denunciï l'abús, a més de ser també el que ha d'assumir tot el risc. Amb tot, l'organisme recomana canviar la legislació actual de la competència i traure de les comunitats autònomes la seva competència per evitar així l'existència de diferents règims regulatoris o codis de conducta dins del mateix territori espanyol. L'informe corrobora la postura defensada pel departament des del començament de la legislatura i que ha mantingut malgrat les crítiques rebudes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La companyia Scal UGS està preparant per començar la setmana vinent amb el muntatge de l'última plataforma marítima, la de processos, amb la qual quedarà enllestida la instal·lació per iniciar el període de proves previst entre el març i abril abans de la posada en marxa de la planta al mes de maig de l'any que ve. L'actuació prevista per a les properes setmanes serà la més espectacular i especial del procés de construcció. El director general del projecte Castor, Carlos Barat, explicava com es desenvoluparan els treballs de construcció de la plataforma de processos.
Entonces, bueno, están viniendo la plataforma con todos los equipos de proceso que viene, salió el día 11 del mes pasado de Estados Unidos, de Texas, y está prevista la llegada aquí hacia el día 11 de este mes. Hay dos barcazas con sus remolcadores que vienen de Cádiz, que traen los jackets, que son las patas de la plataforma con sus pilotes y el puente de conexión entre las dos plataformas. Y el barco instalador, que es un barco grúa, pues semejante al que tuvimos en agosto del año pasado. Bueno, son las dos unidades de este estilo más grandes que hay en el mundo. Entonces, bueno, pues viene la otra, es una compañía holandesa que se llama Hidima. En el momento que lleguen, pues comienza la instalación, que durará aproximadamente unas dos semanas. La primera operación será instalar las patas, que tienen con unos pilotes fija al fondo del mar, y luego el barco grúa izará los topside, que es el equipo de cubierta, los equipos de cubierta con todos los equipos de proceso, que es una carga única de unas 9.000 toneladas, que va a ser una operación bastante espectacular. Y bueno, una vez que esté instalada, se instala el puente de conexión con la otra plataforma, que es la que se instaló en agosto del año pasado. Y una vez, bueno, cuando ya esté instalado, pues a principio de diciembre aproximadamente comenzarán todos los trabajos de conexionado de todas las tuberías y preparación para la puesta en marcha, que se llevará de estos meses hasta mayo del año que viene.
La instal·lació de la plataforma de processos i la connexió es farà en dues setmanes. També durant els propers mesos segueixen les tasques de perforació. L'equip treballa des del mes d'agost de l'any passat i es preveu que les operacions de perforació acabaran a meitat del mes de gener. El director general del projecte Castor va avançar que per als treballs de la plataforma marítima hi hauran 500 noves contractacions avions i fins a 250 persones més per a fer la connexió. Un cop es posi en marxa, hi haurà una vintena de treballadors durant el primer any a la plataforma marítima i els anys següents es necessitarà mantenir aquesta xifra d'ocupació almenys durant 3 o 4 mesos. Juntament amb la planta terrestre, Escal UGS tindrà una plantilla de poc més de 110 treballadors fixes habituals que es doblaran en moments puntuals quan l'empresa necessiti personal de manteniment. L'empresa va assegurar que es prioritzarà la contractació de personal de les demarcacions de Castelló i Tarragona de la mateixa manera que s'ha fet amb les subcontractes durant el procés de construcció.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Després de gairebé 15 mesos, avui dilluns està previst que Foment reprengui les obres de la variant de la Nacional 340 de l'Aldea. Seto Gallego, des d'Antena Aldaia, ens amplia aquesta informació.
Aquest passat dijous, l'Ajuntament de l'Aldea rebia una trucada importantíssima en la que l'empresa Sando S.A., adjudicatària de les obres de la variant, informava que aquest mateix dilluns es reiniciaven les obres de la variant de l'Aldea. L'alcalde, Dani Andreu, agraeix les gestions del secretari d'Infraestructures, Víctor Morlán, però continua reclamant prudència.
D'alguna manera s'ha acabat complint la paraula que el senyor Víctor Morlán va empenyar en el sentit de fer una gestió perquè l'empresa i el Ministeri es trobessin en una reunió i que es desencallés el tema del reinici de les obres, i d'això pues, n'estem molt satisfets. I esperant que el dilluns sigui realitat aquest reinici d'obres de l'inici del fi, no? Del fi del malson.
Un malson que ha estat sotmès al poble de l'Aldea i les Terres de l'Ebre amb una afluència de 15.000 vehicles diaris per la 340 que pot començar a acabar-se avui mateix.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda. De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. Quinzena Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la Cuina de l'Oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que d'aquí poc entraran en servei les noves dependències de la policia local i el jutjat de pau. Lluïsa Bertomeu.
L'antiga casa de la gent gran de Deltebre és on s'ubicaran les noves dependències de la policia local i el jutjat de pau. Les instal·lacions ocupen un espai de 325 metres quadrats, dels quals 250 es destinen a la Guàrdia Urbana, que amb aquest trasllat comptarà amb unes instal·lacions modernes amb tots els serveis necessaris per a donar un millor servei al ciutadà a banda d'una millora de les condicions de treball per als agents. Així, les noves dependències policials comptaran amb una oficina d'atenció al ciutadà, tres garjoles per als detinguts, un espai per dipositar les armes amb total seguretat, vestidors per a homes i dones, a més d'una sala de cuina-menjador, tres despatxos, un arxiu i un magatzem. Les obres de rehabilitació serveixen també per traslladar en aquest espai les oficines del jutjat de pau. Les noves dependències estaran adjacents a la policia local, tot i tenir un accés diferent, i comptaran amb una petita sala de vistes a més de 4 despatxos per als funcionaris, el secretari judicial i el jutge de pau. Gervasi Aspa és l'alcalde de Deltebre.
S'està moblant ja, o sigui, hem acabat de pintar també el darrere, per fer un tipus de jardí, farem una entrada nova també per darrere i estem ja amoblant totes les instal·lacions, perquè també tot val doncs, els seus diners, i malgrat que ja et dic que estem en una època una mica complicada, doncs anem podent a poc anar introduint tot el mobiliari que necessiten, i jo penso que abans de final d'any ja podrem inaugurar definitivament. A més, s'ha posat també la fibra, s'ha posat les càmeres, tot el tema de policia, de jutjat, que també s'havien de col·locar. En fi, cada cosa de la normativa ens demana una cosa més. Hem d'adequar-nos, si volem ser un poble modern, a totes les necessitats o requisits que l'administració ens col·loca, ens posa, ens diu que hem de fer. I per millorar tot això, doncs estem treballant i estem ja acabant aquestes instal·lacions que, bé, d'una vegada per sempre, donant ja sortida al que és la policia municipal i amb els seus calabossos, en fi, tot arreglant, no caldrà que la gent vagi a l'ametlla a portar els detinguts, que vinguin els nostres quadres, tindrem aquí més, hi ha unes garjoles nostres, o sigui, adequades, i unes instal·lacions realment modernes i eficaces. No?
Les dependències de la policia local i del jutjat de pau es situaran a l'espai que abans ocupaven les estances comunes de la casa de la gent gran. Tota la resta de les instal·lacions, el que eren les antigues habitacions, s'han cedit a diferents entitats de la població perquè puguin disposar d'un espai per dur a terme les seues activitats.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que comencen a Santa Bàrbara les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Josep Roig.
Un any més, avançant-se i com a complement a la Fira de l'Oli Novell, els restauradors de Santa Bàrbara organitzen la que és la 14a edició de les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli, que, com el nom indica, pretén posar en valor aquest ingredient bàsic a la cuina mediterrània i tan propi del nostre territori en general i del municipi en particular. Així, des d'aquest passat cap de setmana i fins al 27 de novembre, 7 restauradors de Santa Bàrbara basaran els seus menús en la cuina de l'oli i també dels cítrics i productes autòctons. Judit Lleixà, regidora de Fires i Festes de Santa Bàrbara, deia que el resultat de les jornades és plenament positiu any rere any, segons es desprèn de les valoracions que cada any demana als restauradors.
Sí, ells animats ja estan, per tant, vull dir, la valoració és positiva, no és que mos juntéssim tots i féssim valoracions, quan ens juntem tots és abans d'aquestes jornades, pues després pues ells mateixos ja te van dient d'un en un en particular, vull dir que sí, que la cosa ha funcionat i bueno, la il·lusió d'ells de tots els anys repetir aquestes jornades evidentment és perquè estan funcionant.
Els menús de les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli a Santa Bàrbara que ofereixen els restauradors planers són bàsicament per dinar o sopar, tot i que enguany també alguns inclouen els esmorzars. Els preus dels menús no estan unificats com passen altres jornades del territori. En el cas de Santa Bàrbara i donades les característiques de cadascun dels establiments que hi participen, els preus oscil·len entre els 20 i els 40 euros.
Sí, aquí cada un fica el seu preu i clar, de fet és perquè les jornades estan obertes a tota mena de tipus de restauració. Llavors, com he dit abans, cada un té els seus locals pues, tenen unes especialitats i pues clar, no poden anar al mateix preu uns que els altres.
Doncs ja ho saben, fins al 27 de novembre Santa Bàrbara els presenta la 14a edició de les jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Els restaurants participants en aquestes jornades són Com Tu, Diego, La Llar, Llorenç, Arassa, La Beall i Venta de la Punta.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament de Tortosa té pendent de cobrar un total de 870.000 euros de conductors infractors que no paguen les multes de trànsit. D'aquests 420.000 euros són multes pendents de cobrar per la via voluntària, però els altres 450.000 euros corresponen a sancions que s'han reclamat ja per via executiva. La majoria de sancions són per aparcar sense tíquet o excedint el temps a la zona blava, seguit d'aparcar sobre les voreres o en passos de vianants. L'any passat es van posar un total de 18.876 sancions, el que suposa una mitjana de 51 multes diàries. Tot i que aquest 2011 s'ha notat una davallada, el consistori creu que encara falta molta conscienciació. Fins a l'1 d'octubre s'han posat 12.007 multes, 44 al dia. Aquests 450.298 euros que l'Ajuntament, a través de l'organisme base de la Diputació, que gestiona el cobrament de les sancions, ja han reclamat per via executiva perquè s'ha excedit del temps de pagament voluntari, afecten a un total de 6.960 expedients. Les multes que més es posen continuen sent per aparcar sense tíquet o excedir el temps a la zona blava. Aquestes sancions representen un import de 30 euros si no es procedeix a l'anul·lació immediata per 3 euros i durant l'any passat se'n van posar 8.092, unes 22 al dia. Enguany, durant els primers 9 mesos de l'any, se n'han posat 5.577, més de 20 multes diàries. Segons va valorar l'alcalde Ferran Bel, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, aquestes dades demostren que encara falta molta conscienciació en la necessitat de complir la normativa de circulació. Bel va deixar clar que es continuarà sancionant les males praxis, sobretot els aparcaments en passos de vianants o en zones de minusvàlids, perquè són conductes reprobables socialment. Ferran Bel.
S'estan generant nous llocs d'aparcament perquè això no serveixi d'excusa, però no és suficient. No podem prescindir del règim sancionador perquè, si no, hi hauria un absolut descontrol. La gent ha de saber que si no s'aparca correctament a Tortosa, tens el risc que et sancionen i que després de sanció te l'acaben cobrant via voluntària o via executiva. I en això no ho cedirem, perquè cada vegada la gent, si aparca malament, és més perquè vol que perquè no pot.
En aquest sentit, l'alcalde va avançar que en els pròxims mesos es posaran en marxa més de 200 places d'aparcaments dissuasoris gratuïts, un davant de l'Institut Joaquim Bau, al barri de Ferreries, i una a les antigues casernes dels Mossos d'Esquadra, on s'habilitarà el jutjat social, també al barri de Ferreries. A més, en la mesura que es pugui, Bel també va apuntar que tenen la intenció d'ampliar el pàrquing dissuasori que van habilitar fa 2 anys al barri del Temple, a tocar del Pont del Mil·lenari. Com a curiositats, entre tots els conductors infractors també hi ha qui fa mèrits d'ostentar rècords. Així, segons les dades facilitades per l'Ajuntament, durant l'any passat, un total de 10 persones van acumular 441 sancions en zona blava. Una d'aquestes persones n'acumula 80 amb un deute total de 2.641 euros.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver calcinat en un descampat d'Alcanar. Segons van explicar fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies, els Mossos van rebre l'avís quan passava un quart d'hora de les 10 del matí del passat divendres. El cadàver hauria aparegut calcinat i correspondria a un home, tot i que es desconeix encara la seva identitat. L'Àrea Territorial d'Investigació dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre es va fer càrrec del cas i treballa per esbrinar i esclarir les circumstàncies de la mort. El cos va estar trobat en uns terrenys propers a una benzinera i magatzems de fruita ubicats a la carretera TV 3321, en una de les sortides d'Alcanar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. 15a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine en posta fins el 20 de novembre, 8enes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Des del Cana Ràdio, Domènec Ramal, com tots els dilluns, ens porta la informació esportiva amb els resultats dels equips de les nostres contrades a les diferents categories.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Com tots els dilluns, dediquem els últims minuts d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, repassant la jornada futbolística pel que fa als equips del nostre territori. En els partits disputats aquest cap de setmana, comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim un representant de les nostres comarques, concretament el club de futbol L'Amposta, un club, una Amposta, que no acaba de redreçar el seu rumb en aquesta competició. Una Amposta que és QE, ocupa l'últim lloc de la classificació amb 6 punts i que ara mateix tindria la salvació a 6 punts. L'equip que marca el tall dels equips que baixen, el Sant Boià, suma 12 punts. Una Amposta que en aquesta jornada caia derrotat per 2-0 en el seu desplaçament al camp del Vilanova. I atenció, perquè la propera jornada els ampostins en rebran, jugant com a locals, en derbi de rivalitat provincial, la Pobla de Mafumet. Passem a la primera catalana, on tenim tres equips de les nostres comarques amb sort diversa en aquesta novena jornada de campionat. La Rapitenca, jugant com a local, s'imposava per 2-0 al Vistalegre en un partit còmode per als rapitencs, mentre que també el Tortosa aconseguia la victòria jugant com a local, imposant-se 3-1 a l'Olesa. Per contra, l'Ascó caia derrotat, també jugant a casa davant del Martinenc pel resultat de 0-2. Després d'aquesta novena jornada, la Rapitenca és segona a la classificació amb 20 punts, l'Ascó ocupa el 14è lloc amb 9 punts i el Tortosa amb 10 punts el precedeix, ocuparia la 13a posició. Deixem la primera catalana i passem a la segona, grup 6è, també novena jornada de campionat i els resultats, la Cava 0, Morell 4, Salou 0, Calafell 0, Roquetenc 1, Remolins Vítem 2, Vilaseca 2, El Catllà 0, La Canonja 2, Cambrils 2, Bona Vista 0, Campclar 3, Gandesa 0, Catalònia 0, Torredembarra 2, Olímpic de Mora 1 i Alcanar 2, Jesús i Maria 1. És líder el Morell amb 21 punts, seguit del Torredembarra, que en suma 20. A la tercera catalana, grup primer, també novena jornada de campionat i els resultats, Vilalba 1, Godall 2, Perelló 1, La Sénia 1, Catalònia B 1, Mora la Nova 3, Corbera 0, Sant Jaume 3, Aldeana 0, L'Ampolla 2, L'Ametlla 3, Camarles 0, Santa Bàrbara 1, Tivenys 1, Ulldecona 1, Pinell 4 i Deltebre 2, Horta 1. Líder, l'Ametlla, amb 22 punts, seguit de la Sénia, que en suma 20. I acabarem la repassada amb la quarta catalana, grup 20è, en este cas, setena jornada de campionat i els resultats, Remolins Vítem B, 1, Tortosa Atlètic, 1, Alcanar B, 2, La Cava B, 5, Campredó, 1, Roquetenc B, 1, La Galera, 1, Jesús i Maria B, 1, i Xarta 2, Deltebre B, 1. És líder el Roquetenc B amb 17 punts, seguit del Tortosa Atlètic amb 14.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.